Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt. Us informa Judit Caselles. Els 106 espanyols evacuats d'Ucraïna, entre ells l'ambaixadora d'Espanya al país, ja han arribat a Madrid en un avió des de Cracòvia. El ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, els ha rebut a l'aeroport de Barajas i ha assegurat que Espanya adoptarà totes les mesures per detenir la guerra i que continuarà enviant ajuda humanitària i militar. A hores d'ara, més, hi ha en marxa les negociacions entre Rússia i Ucraïna. Els representants dels dos bàndols estan reunits a Bielorússia. Kiev intentarà aconseguir un alto el foc per part de Rússia després de 5 dies de guerra. I mentrestant, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que Espanya reforçarà els contingents desplegats a la frontera amb Rússia amb l'enviament de més militars per tal de demostrar que l'OTAN no accepta amenaces i condemna la invasió d'Ucraïna. Un anunci que arriba just quan el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha advertit que el subministrament d'armament i d'equip militar per part de la Unió Europea a Ucraïna desestabilitzarà encara més la situació i que tindrà conseqüències perilloses. I ha afegit que en cap cas servirà per restablir l'ordre. En aquest sentit, la Fundació Ajuda a Església Necessitada ha posat en marxa la campanya Emergència Ucraïna. L'entitat ha explicat que l'objectiu és enviar 1 milió d'euros d'ajuda d'emergència en suport a l'Església d'Ucraïna davant l'evolució de la guerra i l'augment de les necessitats del país. I més notícies, perquè 20 persones ja s'han posat en contacte amb l'auditoria independent que investiga els abusos sexuals en el si de l'Església. Així ho ha confirmat el portaveu del despatx d'advocats Cremades Salvo Sotelo, Diego Solana, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Más de una veintena de personas, son personas con en ocasiones heridas muy muy profundas y como explicaba antes, pues el método que estamos usando, el protocolo principal, es el de la escucha, ¿no? Es primeramente el que estamos aplicando en esta fase inicial.
El despatx d'advocats ha obert un nou canal perquè les víctimes es puguin posar en contacte amb ells a través del correu electrònic denunciaabusos@cremadoscalvosotelo.com. I el govern valida la decisió de GSMA d'eliminar l'estand de Rússia. En declaracions als mitjans, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha manifestat que se senten còmodes i condemna l'atac des del Mobile. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El conseller Roger Torrent ha defensat que Catalunya és un territori de pau i està d'acord amb la decisió de l'organització del Congrés. Ha evitat fer valoracions sobre les possibles empreses russes presents al Mobile, però Torrent ha manifestat que cal dirimir els conflictes des del diàleg i la negociació i mai des de la guerra. Per això ha destacat que cal la implicació de totes les institucions, sobretot la de la Unió Europea.
Gràcies, Sílvia. I la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, també des del Mobile, assegura que el certamen permet situar Barcelona, Catalunya i Espanya en l'epicentre de la transformació digital.
Para dinamizar también un sector, el sector del maíz, el sector de los congresos, que con la celebración de Fitur a principios de enero en Madrid y hoy en Mobile en Barcelona, esperamos que también sirva de este punto de inflexión que necesitamos para reactivar, esto sí, este año el sector turístico.
La ministra ha destacat que el Mobile aportarà més de 240 milions d'euros a la ciutat i que hi passaran entre 40.000 i 60.000 persones. I els Mossos han localitzat Sai Estalvi, el jove desaparegut aquest dissabte 26 de febrer a Barcelona, a la zona de l'Aquàrium. La policia no dona més detalls de la troballa i agraeix l'ajuda de tota la població durant tot aquest cap de setmana. I en relació a la pandèmia, el Departament de Salut ha declarat 13 ingressats més per Covid a Catalunya i el total s'enfila ja als 1.331 ingressats a planta. A les unitats de cures intensives, avui hi ha hagut un crític menys i la xifra queda en 197 persones a la unitat de crítics. Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de propagació puja una centèsima més i ja es troba en 0,84. Aquesta dada significa que de cada 100 malalts de Covid, de mitjana, en contagien 84. El risc de rebrot continua la seva davallada, perd 32 punts i se situa a 664. Avui s'han notificat 564 casos nous positius i cap defunció. I ara és moment dels esports amb Anna Closa.
El Barça finalment retirarà les samarretes d'Aitor Agurrola, capità d'hoquei patins, que es retirarà a final de temporada després de 24 anys com a porter del primer equip, i Víctor Tomàs, excapità d'handbol, que es va apartar del terreny de joc ara fa 2 anys. Segons ha informat RAC1, la junta directiva va aprovar-ho ahir i, per tant, les samarretes de tots dos esportistes quedaran penjades al Palau Blaugrana, al costat d'altres llegendes barcelonistes. Les de Víctor Tomàs i Aitor Agurrola seran les últimes samarretes que es retirin al Palau sense que hi hagi un nou protocol establert que en fixi uns criteris comuns. En canvi, qui es resisteix a retirar-se és Gianluigi Buffon. El porter de futbol, llegenda del futbol italià, continuarà jugant almenys fins als 46 anys. Buffon renova amb el Parma per 2 temporades. L'equip italià milita actualment a la Sèrie B i és un dels grans del futbol italià dels anys 90. Buffon hi va debutar com a professional ara fa 26 anys i es va donar a conèixer a l'equip parmesà abans de passar a ser un fitxatge amb molt de ressò a la Juventus. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia ha comunicat de forma oficial els equips convidats a participar en la carrera en aquesta edició número 105. A més dels 18 equips World Tour, els altres 3 que participaran al Giro són Dronhopper Androni, Eolo Cometa i Bardiani CSF. Recordem que Arkea del colombià Nairo Quintana va renunciar a la seva plaça. La Corsa Rossa es disputarà del 6 al 29 de maig a Hongria com a país anfitrió de la gran sortida. Hi haurà 2 etapes en ruta i una contrarrellotge individual.
Tornem a més notícies a les 2. Ara us deixem amb el Matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La proteïna.
Ben informats, encarem la darrera hora de programa aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix passen 8 minuts de la una d'aquest dilluns 28 de febrer, darrer dia del mes de febrer. Les festes, com el Carnestoltes, què impliquen? Clar, doncs alguns excessos pel que fa a la nostra alimentació, entre d'altres coses. Les celebracions i les disfresses les acompanyem doncs amb botifarra d'ou, ens encanten, clar, això és obvi, coques de llardons, i alguna copeta de cava, i ara què toca? Doncs toca cuidar-se. De fet, som a les portes de la Quaresma, que molts també doncs aprofitem per cuidar l'alimentació, fer dejuni, rebaixar aquests quilos de més, i per tant, Olga, ens venen moltes preguntes al cap.
Sí, com per exemple, quins aliments són clau en una alimentació saludable? Les fruites i les verdures, no?, diríem d'entrada.
Això claríssim, no?
Sembla que sí. Avui al nostre espai de nutrició, la proteïna, parlarem d'això, de fruit i verdura. Quines ens convenen menjar més? De quina manera? En quin moment?
Doncs mira, a totes aquestes preguntes li traslladem ja a l'Andreu Prados, que ja ens acompanya. Ell és farmacèutic, dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i a més és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal, Andreu, com estàs?
Bon dia, Mercè, ja tornem a estar aquí junts.
Benvingut, eh?
Gràcies.
Escolta, jo començo avui amb nota.
Molt bona nota, més.
A veure, els nostres oients, perquè es facin una idea, Olga Vallejo, avui he menjat un entrepà, com sempre, cap allà a quarts de... Què fem? Mm-hmm. Què esmorzem? Cap a quarts de...
Nou.
Cap a quarts de nou, aproximadament? O
depèn
cap a
les del dia, però...
Depenent de la feina, i clar, aquesta hora ja a mi m'agafa una gana.
Clar.
I mira, avui li he volgut ensenyar a l'Andreu, són unes... De fet, en vam parlar aquí, són fruites deshidratades, no?
Sí, barreja fruits secs amb fruita deshidratada, i és magnífic per aquells moments, no? Que no saps què menjar, doncs... Si tens amb aquest tipus d'aliments saludables, segur que menjaràs bé, no?
Andreu, ara ens ho plantejava l'Olga, eh? Quins beneficis té una dieta rica en fruita i verdura?
Pues mira, la fruita i la verdura, que són els grans oblidats, i per exemple, hi ha països com Austràlia que la tenen a l'abast de la piràmide, no? Que aquí hauríem de fer el mateix, és l'aliment més fantàstic perquè si tenim algun aliment que relaciona considerablement amb protecció de càncer colorectal, més longevitat, colesterol, que abans parlàveu, no és fruita i verdura. Han d'estar sí o sí cada dia. Amb això no estic dient que tots siguem exclusivament vegetarians, però sí que hauríem de donar-li molt de protagonisme. Esmorzar, dinar i sopar han d'estar presents.
Llavors, si menjam fruita i verdura estem més saludables, si no hi són, ja podem començar a preocupar-nos.
Si no hi són, tenim un problema, no? I l'analogia és, jo quan ho explico això per nens, dic, mira, la fruita i la verdura són com un raspall de dents, no? Que dins nostre s'encarreguen de netejar residus d'aliments que no haurien d'estar, no? Evitar el restrenyiment, que no ens convé, perquè si no deixes que l'aliment estigui en més contacte amb l'intestí, no convé, per tant, han d'estar molt presents.
I per tant, una altra de les preguntes que ens venia abans del cap amb la Olga, les fruites són igual de saludables totes o no? N'hi ha alguna que diguis...
Aquí la clau és que si respectem, diguem, l'estacionalitat, no? i la proximitat, ens assegurarem de menjar el que toca, i curiosament és el que el nostre cos necessita, per exemple, amb aquella estació de l'any, no? Ara, per exemple, no? Que és època de calçots, és època de cítrics, no? Pues la vitamina C que porten, no? Aquesta, la fibra soluble, ens ajuda en aquesta època de l'any que, per exemple, són més habituals els refredats, no? Llavors té molt de sentit, sense complicar-nos la vida, no? Fer cas al que tenim a l'horta de casa nostra, no?
Mira, ara, per exemple, parlant de refredats, quina fruita ens aniria bé si estem refredats?
Doncs pues mira, els refredats, els cítrics, són magnífics.
Alguna que altra fruita? Perquè jo, Andreu, crec que aquí també n'hem parlat, que a mi m'havien arribat a dir que el pebrot vermell porta més vitamina C.
Correcte.
Que no pas
el
la taronja.
Correcte, el pebrot vermell amb cru, amb amanida, sí. És fantàstic, perquè és inclús més que una taronja, més que una mandarina, no? Llavors, els cítrics ara és fantàstic, i ara que hem començat amb el maduixot, principis de març que ja comencem, pues, també, no? Kiwi, maduixot, mandarina, taronja, el pebrot, que tu dius, sobretot el vermell, també el verd, que no tenim costum, hauria d'estar cru, molt important, per la vitamina C, l'assimilem millor, no?, quan està cru, i sobretot la clau és aquesta, no?, respectar el calendari de verdures i fruita.
I els nanos poden menjar, consumir la mateixa fruita que els adults, o hi ha alguna que li vagi millor? Els hi ha d'agradar tota des de petits? Si no els hi agrada, anar insistint i que vagin tastant?
Molt bona pregunta.
Fruita i verdura, sí. Ja sabem que és allò que a vegades costa més.
Costa. I aquí hi ha un consell... Bueno, responent a la primera pregunta, no? Qualsevol fruita i verdura és benvinguda, la qüestió que en mengi, no? L'únic que hem de tenir en compte és que amb nens, per exemple, de 1 a 3 anys, que tenen risc d'ennuegament, pues intentar raïm, totes aquestes fruites més petites, no? Que tenen risc de per les llavors i d'ennuegament, pues, bueno, intentar reservar-les per més endavant. I un truco que funciona molt bé és tenir a casa fruita i verdura, que el nen es posi a mirar la tele, no? I el bol que hi ha damunt la taula hi hagi fruita, que pugui agafar un plat en quan li vingui de gust i normalitzar-ho. No cal insistir, no, la fruita, bueno, que la vegi a casa. Si veu els pares menjar fruita...
Clar, que et vegin també que en menges.
No, si els pares mengen fruita, tal, anem a comprar, a explicar-li una mica, ah, mira, tal, hi ha molts nens que, per exemple, es pensen que la patata surt d'un arbre, no? Això és una realitat, llavors, no, mira, anem a comprar, a explicar-li d'on ve, anar al pagès a buscar-ne, no? És fantàstic, perquè vegi tot el procés i que ho vegi natural. Igual que es posa a jugar o a llegir a casa, doncs mira, ara la fruita, està al vol amb la fruita de temporada, agafa un plàtan per berenar. I com aquell qui res, predica amb l'exemple, no?
Mira, Andreu, si et sembla, comencem parlant més concretament, ara estàvem parlant de la fruita, però uh-huh. un altre dels grans clàssics, no?, que de les grans preguntes que ens fem quan pensem en la fruita és quantes peces al dia hem de menjar de fruita?
Molt, molt bona pregunta. Mira, la recomanació està que entre fruita i verdura hauríem de prendre 5 racions al dia.
5?
5 racions.
Vaig tard.
És una barbaritat. Sí. És la una. Espera, que no, no. podràs remuntar.
Això compta, per exemple, compta com a fruita o no?
Bueno, això et comptaria com a fruit sec, però bueno, fruita i verdura ens referim a... de fulla verda, no? La fruita tal qual. I, per exemple, quantitats concretes, 3 peces al dia, per exemple, i per dinar i per sopar, o poses guarnició de verdura, i així t'assegures, no? O sigui, davant del dubte, no sé què, doncs, cuinar el tall amb guarnició de verdura, o de primer plat, que per sopar és ideal, una cremeta, una verdura al vapor, al forn, no? Llavors t'assegures de, ja tens aquestes dues racions de tallar i sopar, i la fruita, fixa't que si esmorzar, abans de sortir de casa ja fas una peça. A mig matí o berenar una altra, i de postre o dinar a sopar una altra, ja tens les tres. Més les dues racions de dinar i sopar, de verdura d'acompanyament o plat principal, ja tindríem aquestes 5, que és el mínim. Molts cops la gent es pensa, el màxim, no, no. Si menges més, no passa res. Vull dir, no? És aquí...
I ara tenim un altre dubte d'aquells que són recurrents. La fruita ecològica. És més saludable? És igual de saludable?
Molt bona pregunta. Aquí s'han fet estudis, no? I realment nosaltres hi ha un projecte que es diu Nutrimedia, que analitzem fins a quin punt tots els missatges de nutrició que ens arriben són certs o no. I no hem trobat que realment la justificació per menjar productes ecològics estigui tan clara a nivell de nutrients que si els mengem sense, no? Llavors, què passa? Que molts cops ens trobem que la plantació de productes o verdures ecològiques està al costat d'un camp normal. Llavors, si només que es contamini, ja estaria aquí. Llavors, bueno, aquí el missatge seria... No està clar. No us puc dir ni que sí ni que no, però no està clar. No? Llavors, clar, a nivell de preu és molt variable.
La butxaca es nota.
Llavors, clar, d'entrada no està clar.
Jo estic fent números per arribar a aquestes 5 mínimes, no? Els sucs naturals poden comptar o no?
Molt bona pregunta. Els sucs no és fruita.
Encara no? Que tu hagis espremut a casa de tu.
Encara, i això és un gran mite que hi ha.
Ah, o sigui, encara que siguin naturals.
No que l'haguem comprat. El comprat ja el podem descartar?
El comprat porta sucres,
marxo,
però és que el casolà...
Ara m'has desfet un mite.
I et poso un exemple. Tu fixa't, si et prens un suc de taronja a casa...
Sí.
Necessitaràs 2 o 3 taronges que ja estàs cobrint tota la fruita del dia en un moment.
Home, ara ja pensava que ho teníem resolt. Clar. Al matí ja ho fèiem gairebé
però
tot.
Però per què no ens interessa? Perquè el sucre, quan tu menges la taronja sencera, diguem que l'acabes absorbint molt lentament. L'acabes masticant, et dona sacietat, aprofites més l'aliment amb la fibra, etc. Si tu prens el suc, és bàsicament sucre. No? És la fructosa de la fruita, directament passa. Ara, també t'he de dir, esporàdicament, millor un suc de fruita que no, per exemple, un refresc, això també. Però hi ha el mite aquest, no? De dir, què passa amb els sucs de fruita? Doncs pues no ens interessen, no?
I entre el suc de fruita, entre la taronja, el suc de fruita que ens fem nosaltres, al final de tot, el refresc, no? Entre mi, per a quina alçada tenim un suc que prové de concentrat de fruita? Cap a baix, també.
Pues el suc de fruita puntuaria baix, eh? Perquè això, saps què passa? Que és una estratègia de màrqueting, el consumidor veu, no? Llavors, i bueno, després, però no tenen el criteri l'aliment, no? O sigui, quan tu tens un suc és molt processat, tot l'aliment, has manipulat l'aliment i és sucre. O sigui, un suc, pràcticament, sí que porta vitamina C, etc, però és fructosa pura, no? I'm gonna be round
my vegetables, I'm gonna... Clar, aquí repassant avui la proteïna, l'espai de nutrició aquí al matí a Ràdio Estel, avui contem amb l'Andreu Prados, ell és farmacèutic i dietista nutricionista i també professor del grau en nutrició de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Hem parlat de les fruites i ara també uns altres. Que per què no ens cauen bé? A tu et cauen bé, no? Suposo, les verdures, però en general no cauen bé les verdures, no, Andreu?
No cauen bé i les veiem com avorrides, no?
Sí. No? Per què? Per què ens passa això? Per
què tenim aquesta sensació? Tenim mania perquè, a veure, aquí la clau és molt en com les cuinem, no? Perquè, clar, no és el mateix el plat de mongeta, no? Bullida amb patata, que l'associem potser, no sé, a l'hospital, està malalt, no? I l'altra opció és, bueno, que igual que les fruites, és varietat, molts de colors al plat, insisteixo, en saber cuinar-les, perquè, per exemple, al forn, un dia fas una diferents, el pebrot que dèiem, pastanaga, amb patata al caliu, tu fas una safata de diferents verdures de temporada al forn, i és fantàstic, amb un bon rajolí d'oli d'oliva, no té res que envejar, amb qualsevol de les...
Ara tenim gana, eh? Jo m'estava imaginant el carbassó, el carbassó al forn m'encanta.
Està boníssim.
El que sí que potser passa, que ara cada vegada tendim a especiar més, no? Que tot sí. Tingui molt de gust, sí. Amb molta salsa... Sí. I clar, quan et trobes potser amb una mongeta bullida, encara que tingui el rajolí d'oli, potser ja quan ets més gran t'agrada, però els més petits pensen, no? Avorrit.
Clar, com podem fer menjar els més petits, verdura? D'una manera divertida, no? Entenc.
Els més petits costa, no? Jo he arribat a fer tallers de cuina dibuixant cares amb la verdura, dibuixant, fent estratègies...
Això ho hem fet tots.
Uau, llavors aquí és una mica...
I funciona o no?
Jo tinc sort, i a casa som bastant
sí?
De fruita i de verdura. Però a vegades he fet la gràcia de fer un cabell amb el bròquil.
Molt bé. I també, mira, ara que dius el bròquil...
M'ho passo millor jo, crec.
El bròquil és molt avorrit. Per què no fem un bròquil gratinat amb beixamel al forn i ja estem menjant la verdura, però entre el bròquil amb beixamel i que no es mengi el bròquil, jo em quedo amb el bròquil amb beixamel. Però llavors aquí tornem, no, a dir com ho aconseguim camuflar, però que més que camuflar, és que, bueno, hi ha verdura, però ja sortim una mica, no, de dir el plat de verdura allà amb oli cru, que inclús a mi em costa, no?
Verdures de temporada, ara? Avui estem finiquitant febrer?
Sí, mira...
S'apropa la primavera?
Sí, sí. De fet, ara estem... la mandarina s'està acabant, taronja, la poma... Comencem el maduixot, que és fantàstic, i aquestes serien les que ara mateix tenim, no?
I com a verdura?
Com a verdura, mira, estem ara en època de calçots, que és una font de fibra tremenda.
Brutal, el calçot, sí.
Sí, sí. La carxofa, no sé, jo soc molt fan de la carxofa. També, a no ser que tingui alguna sensibilitat digestiva, es senta molt bé. Els espàrrecs, bledes, espinacs, totes aquestes, no? La mongeta encara ens queda una mica, però, bueno...
I quin, té els mateixos beneficis a nivell nutricional, la verdura i la fruita?
Molt interessant
la fruita.
La pregunta. Aquí la clau és el sucre. La fruita, diguem, que té més contingut en fructosa, no? Que és aquest sucre que diem que quan prenem el suc fa aquests pics de glucosa, no? I que no ens convé perquè, bueno, diguem que ens la mengem, no? I plam. I la verdura, sobretot, més fibra i no tant de sucre, no? I també té un component que és molt interessant, que els oients potser els sonarà, que estan molt de mal, els polifenols, no? Sí, no? Antioxidants, que ens venen al cap. Pues és molt interessant perquè quan més diferent sigui el color de la verdura que tenim, més substàncies diferents antioxidants estarem ingerint, que això s'ha vist, que està molt clar, que ens protegeixen del càncer, no? És a dir, i a vegades ens compliquem la vida. Què puc fer? No. Varietat de colors al plat i així estaràs cobrint aquests nutrients tan clau de la verdura que són els polifenols, que són magnífics.
I al final és més animat, quan veus un plat d'amanida, no?
Correcte.
Com més colors tens allà,
correcte,
més divertit, ja resulta més atractiu.
I la combinació de gustos és espectacular.
Ara estem parlant aquí de fruites i verdures, però hi ha gent que ja fa temps que ha apostat per les fruites i les verdures i que s'ha convertit en un estil de vida i que són vegetarians o fins i tot vegans. Aquestes dietes d'entrada són saludables, ens hauria d'acompanyar un especialista per, bé, les possibles mancances per no prendre proteïna animal?
Totalment. Jo, per exemple, soc ovolacto-vegetarià. Bueno, per temes de salut i convicció també, no? I molt important comptar amb un dietista nutricionista com a idea important, no? Primera idea, si realment vols ser una alimentació vegetariana o vegana estricta, compta amb un dietista. Per què? Hi ha alguns nutrients clau, com per exemple la vitamina B12, que només es troba als aliments d'origen animal, el iode, que es troba al peix i al marisc, i clar, si ets vegà has d'intentar veure com el cobreixes, i també la vitamina D. Ojo amb la vitamina D, perquè malgrat que la podem cobrir amb el sol, està sobretot el greix d'origen animal, no? I és un nutrient crític a cobrir. Però, per altra part, anem sobrats de fibra, no? Els que són vegetarians, llavors, bueno, ja és com la balança, no? Però molt important amb un dietista perquè ja els menús, no? Hem d'intentar callar del dia aquest iode, aquesta vitamina D, pues, estiguin coberts.
I aquestes mancances es cobreixen amb altres aliments que potser nosaltres no hi pensaríem o ens faran falta uns complements que haurem de prendre?
Hi ha casos, per exemple, la vitamina B12 i la vitamina D directament amb, es pot cobrir amb suplements, perquè és el més efectiu. Què passa? Que amb la vitamina B12, si ets vegetarià, és molt difícil, inclús amb nens, han d'anar suplementat, nens que els seus pares són vegans, no? I que segueixen seguir aquesta corrent, la vitamina B12 i la vitamina D han de tirar de suplements. Els suplements adequats, també, no? Perquè no tota la vitamina B12 s'assimila igual dels suplements, i la vitamina D, bueno, hi ha dos tipus, no? Llavors, un dietista nutricionista que és expert, no, en alimentació, ja et guiarà una mica amb el suplement adequat, perquè, clar, si ets vegà, t'has d'assegurar, no, que la vitamina B12 sigui de l'origen adequat. No? Llavors, aquí és un món complex.
Andreu, per tancar una mica el tema de verdures, ens ha cridat l'atenció que llegim que fins un 50% de les fruites i hortalisses, en aquest cas, produïdes dels països desenvolupats, es perd al llarg de la cadena de subministrament entre la collita i el consum. Clar, això és una passada, no? És una barbaritat. Què podem fer per redreçar aquest problema?
Hi ha molt de... Bueno, té molt a veure aquí el malbaratament, no? I aquí jo crec que una solució està en consumir més els productes del costat de casa, no? Perquè molts cops associem verdures i no sabem d'on ve. I per l'altra part, intentar respectar el que podem menjar, no? I planificar bé els menús a casa per realment tots fer un consum més responsable de les verdures.
José, t'ha agradat, els Beach Boys, no? Els Vegetables.
Que diu mai Vegetables.
Ho he vist aquí, la cançó, quina gràcia.
T'ha fet gràcia.
Jo dic, no sé si és un error.
Te'ls imaginaves només surfejant.
Sí, no, sí, jo dic, no m'has mirat... Però molt apropiat, pel programa d'avui.
Quan baixaven de la taula de surf, menjaven un plàtan.
Per això els anava també.
Clar. Per això estaven tanta força, Andreu. Va, com sempre acabem la proteïna desmuntant un fals mite relacionat amb nutrició. Andreu, avui de quin... Ui, aquest fals mite. Clar, això ho he sentit tantes vegades. Sí. Quin és? A veure.
La fruita engreixa perquè té molt sucre.
Fals o veritat?
És fals. Va. I ara us dic per què, no? Perquè... Primer, és cert que té sucre, la fructosa, no? Però, clar, un problema de la nutrició és que ens imaginem que els aliments només són nutrients. Una taronja només té sucre. Això és fals, no? La taronja té sucre, però té fibra que ralenteix el pas de les sucres sang, té vitamines, té minerals, té polifenols. Per tant, tot l'aliment en conjunt, clar que té sucre, però com tu l'assimilaràs un cop ingereixes la fruita... No es pot comparar amb, com, per exemple, un suc de fruita que té sucre igual, però va a un ritme diferent. Per tant, té sucre la fruita, és cert, la llet té sucre també. El tema és, si el mengem amb l'aliment en conjunt, no ens hem de preocupar.
Doncs Andreu Prados, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com
avui
sempre.
Per haver estat a La Proteïna aquí al matí a Ràdio Estel. L'Andreu és farmacèutic, també és dietista nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica i a part és professor del grau de nutrició a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Gràcies, Andreu, cuida't molt.
Fins aviat.
I ara nosaltres marxem a res breument a publicitat i encarem els minuts finals del programa d'avui, Olga. I atenció, perquè aquest cap de setmana rebrem la visita, concretament a Barcelona, del cardenal Lluís Antonio Tagle, arquebisbe emèrit de Manila. En parlarem de què passarà aquest cap de setmana, com serà aquesta visita, i ho farem amb mossèn Carles Bosch. Tot això després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vin a la conferència diàleg del cardenal Lluís Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Segons per situar-nos a 2:15 d'aquest dilluns 28 de febrer, aquest cap de setmana, us ho recordàvem ara, ens visita a Barcelona el cardenal Luis Antonio Tagle. Ell és arquebisbe emèrit de Manila, és president també de Càritas Internacional i prefecte de la Congregació per l'Evangelització dels Pobles.
La seva visita està organitzada per l'Església Jove Barcelona, per Càritas Catalunya i Escola Cristiana de Catalunya. I per saber més de la visita del cardenal Tagle i de la xerrada que farà l'Auditori Fòrum de Barcelona, parlem amb mossèn Carles Bosch, director del Secretariat del Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona. Bon dia, mossèn Carles Bosch.
Bon dia, Mercè, com estàs?
La trobada serà aquest dissabte, 5 de març, a 11:15 del matí. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. Si volem assistir-hi, encara estem a temps. No sabíem si quedaven entrades.
Sí, encara estem a temps. La trobada serà aquest dissabte, efectivament, a les 10:30, a l'Auditori Fòrum de Barcelona. I encara queden entrades disponibles que es poden aconseguir a esglésiajove.barcelona, com anunciàveu ara fa pocs segons.
Mm-hmm. Per què és tan rellevant la visita del cardenal Tagle?
Bé, el cardenal Lomella convida el cardenal Tagle a Barcelona perquè és un home, d'alguna manera, que ajunta dos mons, no? Ajunta el món de l'evangelització, com a prefecte de l'evangelització pels pobles, i el món de la caritat i el món més social, com a president de Càritas Internacional. I precisament en aquest moment postpandèmic, on es tripliquen les malalties mentals entre els infants i els adolescents, on la necessitat dels més vulnerables també es multiplica, i la transmissió de la fe ja sabem que és un repte, doncs el cardenal penso que és una oportunitat privilegiada pels cristians i educadors d'aquí a Catalunya per poder escoltar i afrontar els reptes tan apassionants que tenim pel davant.
Mm-hmm. Tu ara deies cristians i educadors, i et volia preguntar a qui li podria interessar aquesta conversa del cardenal Tagle. La seva intervenció es titula Acollir i acompanyar en un món canviant.
Doncs penso que li pot interessar a qualsevol persona que sigui responsable o que sigui educador o que sigui acompanyant d'infants i adolescents, ja sigui mestres d'escoles, ja sigui pares i mares de família, també amistats, familiars, capellans, catequistes, etc., que se n'adonen que tenen una responsabilitat, però també se n'adonen de les dificultats que comporta acollir i acompanyar infants i adolescents.
La xerrada del cardenal Tagle, dèiem, serà dissabte, 11:15, és l'Auditori Fòrum de Barcelona, encara queden entrades, com recordava el mossèn Carles Bosch, i en aquest cap de setmana, a més, diumenge, a les 6 de la tarda, el cardenal Tagle presidirà la celebració Sent la Creu de Filipines amb els membres del Secretariat de Pastorat amb Joves de l'Arcabisbat. Tot això coincidint amb el primer diumenge de Quaresma. Explica'ns una mica perquè aquest Sent la Creu de Filipines es porta físicament una creu de territoris on hi ha algun tipus de patiment, que aquest any coincideix que és Filipines, però ja fa uns quants anys que s'està fent i altres creus han estat les que han arribat fins a la ciutat.
Sí, correcte. De fet, aquesta és la setena edició, la primera de començar quan va arribar el cardenal Lomella a Barcelona, va començar aquesta celebració, i va venir una creu de Lampedusa, feta amb fusta de les pesqueres, no? dels immigrants. I ha anat seguint la tradició fins aquest any, que ens acompanyarà una creu de Magallanes, de Cebú, que és un símbol, precisament aquest any, de l'evangelització que va arribar a les illes Filipines, que van rebre la fe ara fa 500 anys. Just 500 anys, de fet, va ser un 6 de març, també, de fa 500 anys. I ens acompanya la creu de Magallanes, que és símbol de la fe del poble filipí, però també no deixa de ser una creu i és símbol també del patiment del poble filipí.
Doncs això serà diumenge a la tarda, la missa es retransmetrà en directe a Ràdio Estel, per tant estarem atents a aquest cap de setmana, a la visita del cardenal Luis Antonio Tagle. Mossèn Carles Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona, moltes gràcies.
Molt bé, Mercè, escolta, doncs moltes gràcies per convidar-me al programa i enhorabona per tot el que feu.
Vinga, que nosaltres ha estat un plaer conversar amb mossèn Carles Bon. Ja torno a estar aquí. Olga, gràcies.
Em sabia greu.
T'he deixat el micro. Sí, sí, perquè ho estava dient també al mossèn Bosch, no? Que em sabia greu dir-li una altra cosa. Ara mateix, sens dubte, hem volgut posar-hi la lupa avui en aquesta visita del cardenal Lluís Antonio Tagle, perquè és molt esperada i de fet, com bé explicava la Olga, doncs Ràdio Estel, d'una banda, retransmetrà en directe aquesta, uh-huh, aquesta missa, que serà, com dèiem, aquest diumenge, no?, a les 6 de la tarda. Dit això, res, marxem breument a publicitat i a la tornada ja ens espera una de les Àngels de les Xarxes.
Ràdio Estel. Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Hola.
Com estàs?
Bon dia, molt
bon
bé.
Bon dia, amb aquella alegria.
Sempre.
Avui, per això fa un dilluns, quina sensació teniu? Una mica rúfol, no? O...
Està com tapat, jo he començat a estornudar, no paro de posar-me i treure'm la jaqueta, de cop tinc calor.
Això són els dit negritos, de què parlava el David.
Sembla
el
que sí, però aquesta, amb aquesta sintonia és com un viatge en el temps.
Sí.
I sembla que t'embolcalli i et va portant d'una banda cap a una altra.
No, ja paris el somriure que té la Mercè Mondelo, que ens somriu amb els ulls. Atenció, és d'aquestes persones que somriu amb els ulls. Mercè, protagonista, sens dubte, no?, la Sexta, que s'estrenarà un nou programa que ja ha tret al cap a les xarxes socials.
S'anomena Encuentros Inesperados. Quedeu-vos amb aquest nom perquè el presentarà la periodista Mamen Mendy i qui hi ha al darrere és la productora de Jordi Évole, Évole, volia dir, Producciones del Barrio, un programa que ajuntarà dues persones famoses de mons totalment diferents per al que es trobin i mantinguin una conversa. Encara no sabem exactament quina serà la data d'estrena d'aquest programa, però ja s'ha publicat un tràiler de presentació a xarxes socials que ens destapa algunes d'aquestes trobades inesperades.
La verdad es que está guay este programa, ¿eh? Encuentros inesperados, el título lo dice todo, pero hay que encontrarse con todo el mundo.
Marc Giró, Santi Cañizares.
Exacte.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Alberto.
Hola.
Anem a veure. Alguns dels que destapen aquest teaser són l'exfutbolista Santi Cañizares amb el periodista especialitzat en moda Marc Giró, la cantant Samantha Hudson amb l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, i el que jo trobo més potent, a veure si reconeixeu les veus que hi sonen.
Hola.
Un placer conocerte.
Igualmente, igualmente.
Este puede ser, tal vez, el encuentro más inesperado de esta temporada.
Molt bé. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, sí. I Mario Vaquerizo, cantant i parella d'Alaska. Déu-n'hi-do, promet aquest programa.
Bé, ja quan varen anunciar-lo, no?, fa uns dies va sortir la Mame Mendizábal, que entrava a plató com si fos una Wonder Woman, volant pels aires.
Exacte, sí,
brillant,
sí, sí, molt potent aquest
tràiler. Aquest encuentro inesperado entre Mario Vaquerizo i Oriol Junqueras.
És brutal.
I se sap quin dia, les hores, o això?
No hi ha encara data d'estrena, però com que ja està removent-se xarxes, jo entenc que això ja a punt.
Deies aquest nou programa a la Sexta, Encuentros Inesperados, però ara canviem radicalment de tema, Mercè, perquè la xarxa està impregnada de la guerra ucraïna i tu vols destacar dos moments, no?
El primer és clar, que és la crònica del periodista Manel Elías, d'ahir, el Telenotícies Vespre de TV3, així l'anunciava el corresponsal a Rússia poc abans de l'informatiu amb una piulada. Avui ens ha sorprès un atac brutal. Patia pel càmera i amic Ilià, i sé que ell patia per mi. Avui al TN podreu veure la crònica més difícil que hem fet. Nosaltres hem sortit de l'infern, unes quantes famílies segueixen allà.
Saben que els seus fills trigaran a jugar tranquil·lament al camp de futbol, perquè el malson pot tornar, i torna, i ens agafa de ple. Una pluja de morter.
Aquest és només un petit fragment d'aquests 3 minuts i 40 segons que dura aquesta crònica, que és un valor incalculable.
Brutal, no? Això és, va ser la crònica de la notícia al vespre.
Exacte, així l'anunciava ell, dient a Twitter que era la crònica més difícil que havia fet i que s'ha de veure sencera, es pot recuperar, i l'ha compartit a xarxes. Nosaltres també ho farem i és un moment molt fort.
Deies que en destacaves dos moments, aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna. Quin és el segon, Mercè?
Doncs un de molt mediàtic, que es va viure a la televisió alemanya Welt. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky estava fent un discurs on deia: Rússia està en el camí del mal, Rússia ha de perdre el seu vot a les Nacions Unides, ucranians, tots sabem exactament què defensem. Un missatge molt contundent que els telespectadors alemanys va dir que colpí doblement, perquè atenció amb el que li va passar a la intèrpreta, que en aquell moment estava traduint el discurs del president ucraïnès en ucraïnès a l'alemany.
Ucraina, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen.
Слава Божому, нашому солдату. Слава Україні.
Entschuldigung.
La traductora es trenca completament i fins i tot demana disculpes, sent que estava traduint el president ucraïnès i es posa en paraules seves. Arran d'aquest moment, la intèrpreta a Twitter es fa dir la intèrpreta del món, en referència a aquest moment que va viure, i a Twitter mateix ha explicat que ella està acostumada a traduir converses de pau de més de 10 hores, però que ahir a la televisió alemanya no va poder contenir l'emoció i va passar això, que va esclatar a plorar. Un fragment que ens ha arribat sobretot perquè ha compartit el periodista franco-argentí Alejo Shafir a través de Twitter i que ha tingut una volada impressionant a xarxes. Tothom se n'està fent ressò.
Doncs moltíssimes gràcies, Mercè, per aquest repàs en el món de les xarxes. Cuida't.
A vosaltres.
Jo ja estava patint, estava escoltant la Mercè i dic aviseu el Serra! Que no se'n recorda.
Aquí, com un clau.
Però com un ratllo, eh?
Ara.
Has vingut, pam!
És que no,
una drecera.
No, és que no tinc un pal que baixa com el punt.
Com els bombers.
No sóc conscient que que faig de Harke avui.
Doncs tota la setmana,
espera,
eh?
Avui, i demà, i demà passat.
Bueno, demà potser ho hauré après.
Bueno, i espera't,
no
perquè...
No us ho asseguro, eh?
Això és el que dèiem abans, són els 10 negritos. A veure quants acabem. Ara jo aquí...
Ah, sí? Fer... Exacte, són com els 10 negritos. Jo en sé d'un que s'han anat una miqueta abans d'hora perquè no es trobava massa bé.
Bé, en tot cas, David Serra.
Ai,
De moment ens trobem bé, tots els que estem aquí dins.
Sí.
I d'aquesta manera volem recordar l'audiència al Freqüència Madurada que ens proposaves avui,
sí,
no?
Us dèiem que als anys 80 va triomfar.
I dic que la Marta Harke es troba bé. De fet, li enviem una salutació molt especial,
sí,
a la Marta, que ens està escoltant.
Ja ha esmorzat molt bé avui, la Marta.
Sí.
Em consta.
Consta, eh?
Quina va dir? Que als anys 80... Avui fem un homenatge a la Passeta, perquè...
És la manera de dir... Mira, ara jo, mira, te l'havia deixat preparat.
Anem al grià. Això, que fa 20 anys que va de tenir cursa, que va deixar de ser res, la Passeta. Aleshores, preguntàvem... Als anys 80 hi havia un joc d'arcade, que són aquells dels bars, d'aquelles màquines de...
Les màquines.
Marcianitos, que va triomfar molt.
Dóna'm 5 duros.
Exacte, valia 5 duros, valia 25 pessetes a la partida. Ell els podies anar fent. Si t'eliminaven ràpid, doncs apa, et gastaves molts diners. I es pensen, quin joc es tracta? I el joc és fàcil, 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 el Come Cocos.
Home, el Pac-Man, no?
El Pac-Man, Pac-Man, Come Cocos. Sí. Come Cocos,
jo havia jugat
cocos,
molt al Pac-Man.
Come Cocos de Atari, Come Cocos, Come Cocos, Come Cocos de Atari. Que té l'anunci.
Fins aquí el programa d'avui, al matí a Ràdio Estel. Gràcies, David Serra. Pensa que ho hauràs de fer tota la setmana, això, eh?
No, perquè no serà Come Cocos, ja l'està.
Vinga, va, nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Com sempre, us convidem a que passeu al matí a Ràdio Estel demà. En Pol Marçà us dirà bon dia a partir de les 8 del matí, però ara us deixem amb Ignasi Miranda, el programa Sense Distància, l'espai informatiu religiós de la casa. Que vagi molt bé. Fins demà. Cuida't.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentirà.